Avui comença, almenys per una part dels infants de Formentera, el curs escolar. Els altres el començaran o bé demà divendres o, si no, ja el pròxim dilluns, dia 14. Els docents ja fa dies que hi treballen. De fet, alguns no ho han deixat de fer pràcticament durant tot l'estiu, pendent de les instruccions i protocols canviants del govern de les Illes Balears. El nostre Consell Insular té una conselleria d'educació amb competències limitades, com ja sabem. En qualsevol cas, avui volíem convidar a la consellera insular del RAM, Susana Labrador, per parlar dels temes que segurament ara mateix preocupen més en el si de les famílies de Formentera. Susana Labrador, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, a veure, el retorn a les aules no és competència del Consell de Formentera, diguem-ne, excepte pel que fa a les escoletes municipals. Anem a parts, no? Uh-huh. Com es planteja aquest curs a les escoletes públiques de Formentera?
Bé, estem preparant ja tot per poder començar dilluns. També és cert que les escoletes han obert durant l'estiu, amb la qual cosa aquesta part d'experiència amb la nova normativa, amb les noves mesures de seguretat... aquests mesos d'estiu ja les educadores i les famílies de les escoletes ja han pogut adaptar-se, no?, a tota aquesta normativa, i la veritat que si bé en el moment d'obrir va haver molta incertesa, molts nervis, molta por, el resum d'aquests dos mesos d'estiu ha sigut molt positiu. Hem tingut algun susto, evidentment, algun possible contactes amb positius, però al final els dos mesos no hem hagut de tancar en cap moment, no hi ha hagut contagis massius, amb la qual cosa jo crec que també aquesta experiència de les escoletes i escoles d'estiu ens ha de servir per una mica baixar aquest nivell de nervis, que és normal que tinguem tots, de que les escoles són llocs que no seran segurs o que seran focos de contagi, no? Que evidentment hi hauran, segur, i tancarem grups, i reobrirem, i tindrem quarantenes... Però jo crec que les escoletes obertes durant l'estiu i les escoles d'estiu ens han donat aquesta, no?, veure com funciona la cosa i veure que, sobretot quan es van tancar les escoles, no?, es va focalitzar en que els nens eren, ara no me'n recordo exactament l'expressió, però eren com vèrtexs de contagi.
Bombes de contagi, crec que va arribar a dir el president Sánchez. Sí.
Bueno, s'ha demostrat en aquests mesos que no era tal, no?
Sí. És veritat, però, que ara tenim una situació, diguem-ne, d'expansió de la pandèmia a Formentera, amb gairebé 50 casos actius, 49 per ser precisos, que no teníem a principis d'agost.
Sí.
Clar, això canvia un poc el panorama.
Bé, jo crec que, clar, amb aquest aspecte... Jo aquests dies moltes famílies em consultaven, sobretot tema de normatives, i de dir, clar, el Consell pot fer alguna cosa contra aquestes noves normatives. Perquè jo crec que ara mateix, amb aquestes nous contagis que n'hi ha, les normatives s'han dut al límit de mascareta, grups estables, distància, és a dir, tot el pack sencer. Mm. I jo crec que, clar, això ve marcat per aquest moment àlgid de contagis que tenim a Formentera i a la resta de les illes. Perquè és cert que durant l'estiu, per exemple, les escoles d'estiu, amb el tema de la distància, amb el tema de les mascaretes, fins i tot, la normativa era més relaxada perquè no estàvem en un moment de tants contagis. Jo tinc l'esperança que la cosa s'estabilitzi i que puguem funcionar amb grups estables dins de les escoles, però tot el tema de la distància, de les mascaretes, doncs que arribi un moment, no?, que puguem prescindir de certes mesures de seguretat que ara mateix toca pel moment que estem vivint.
Ja, perquè si hi ha un positiu, suposem, entre un dels alumnes de l'escoleta, quin és el procediment que s'hauria de seguir? Es tanca l'escoleta, només el grup?
En el moment que fas grup estables, si tens un positiu dins d'un grup, el que fas és aïllar el grup en si, perquè, clar, en el cas de l'escoleta, evidentment, la distància no es manté, però es considera que aquests contactes estrets, per dir-ho així, és tot el grup classe.
Entenem.
Llavors, bueno, s'aïllen, bueno, fan quarantena i llavors sí que són les...
Fins que no hi hagi prova PCR, no tornen al centre.
Exacte, són les autoritats sanitàries que decideixen si es fan PCRs o si directament es fa una quarantena i passats aquells 14 dies tornen. Això també va canviant.
Aquest any, amb l'emergència social que hem de patir, no?, alguns infants s'han quedat fora de l'escoleta municipal o finalment hi ha hagut lloc per tots? Hi ha llista d'espera?
Hi ha hagut lloc per tots. De fet, ara mateix, quan reobrim les escoletes el dia 14, inclús hi ha hi ha alguna plaça disponible. I ara, a diferència de l'estiu, les escoletes sí que reobrin amb les ràtios habituals, és a dir, durant l'estiu sí que hi havia unes ràtios més reduïdes, i també es demanava que només els pares, bueno, les famílies, que per conciliació familiar tenien necessitat de dur-los, els duguessin, però que la resta estiguessin a casa. Ara tornem a aquella normalitat de que si tu has fet la inscripció i tens matrícula, ho necessitis o no per conciliació, poden anar a l'escoleta i, evidentment, amb les mesures sanitàries del moment.
Altres temes, no? Bé, les escoles d'infantil, primària i secundària de Formentera comencen avui, doncs, el seu curs 2020-2021. No sé si des del Consell heu seguit aquest retorn, hi ha hagut coordinació amb els centres, més enllà de les obres, no? O de les feines de manteniment, de pintura, no? Anivellament de patis, etc., que heu portat a terme.
Sí, sí, normalment sempre hi ha col·laboració i hi ha contacte, tant amb tots els centres, en aquest cas. Formentera és molt petit, al final ens coneixem, i també el que tu dius, el fet de que nosaltres som els responsables de manteniment i neteja de les escoles, fa que el contacte sigui continuat, però també hi ha hagut contactes amb Conselleria d'Educació i seguiment, sobretot, no? Encara que nosaltres no tinguem competències, seguiment doncs, del canvis de normatives, de com això afectaria els nostres alumnes, els nostres boixos i boixes i joves, perquè bé, si bé és cert que no tenim competència, ens preocupa. I vam estar molt preocupats durant la pandèmia, durant el confinament, no?
Sí, sí.
De que tots els nostres nens i joves estiguessin tancats a casa, i també ens preocupava molt que el panorama de començar setembre i que les escoles estiguessin tancades. Quan s'ha decidit, cobríem l'activitat econòmica, cobríem el turisme, i ens preocupava que al final els perjudicats fossin els petits i els joves.
Sobre els centres de Formentera, a l'Institut Marc Ferrer sabem que, clar, per aconseguir ràtios més baixes s'han hagut d'habilitar més espais. Entre altres, s'han hagut de desmuntar, per exemple, l'aula de tecnologia, no?, per poder-hi fer classe, no? Li ha arribat alguna demanda al Consell per aconseguir més espais per poder fer classe? No sé si en el cas de l'Institut o altres casos de centres.
Bé, en aquest moment estem acabant de perfilar amb l'escola Sant Ferran, per veure si finalment hauran de necessitar un espai extraordinari per dur a terme l'escola matinera. Per la resta, el que han fet, com tu dius, amb totes les dificultats que això comporta, habilitar tots els espais disponibles dins del centre i adaptar-se. És cert que, bé, tenim unes problemàtiques existents, no?, Formentera amb els centres educatius, que al moment d'ara s'agreugen. Pues l'escola de Sant Ferran, que encara la nova no està acabada, l'institut pendent d'una ampliació també molt demandada, l'escola, infraestructures educatives antigues, amb pocs lavabos, per exemple. Clar, això són demandes que fa molts anys que es fan i que ara són més necessàries, i es fa més evident, no?, que aquesta reclamació del seu moment era justa, i hem de seguir continuant. De la conselleria ens arriba, doncs, això que sí, que tenen pendent l'ampliació de l'IES Marc Ferrer i que hi compten a fer-la. Bé, esperem que tot això arribi, perquè jo crec que a nivell de país el que hem vist és que la falta d'inversió en educació... Estem en un moment extraordinari a tot el món, això és evident, i ningú podia preveure una pandèmia. Però el que sí que hem vist és que la falta d'inversió, en aquest cas en educació, en un moment de pandèmia com aquesta, ens fa estar en un grau de dificultat pitjor que altres països que havien invertit més en educació. I això, bueno, ens ho trobem, i aquí és on els docents, els equips directius, ajuntaments... Hem de fer esforços per sobre del normal, per dir-ho així, per adaptar aquesta situació i fer-ho, i al final tot és més complicat.
L'ESTE i el Sindicat Majoritari de Professors a les Balears demanava retardar l'inici de les classes, no?, en sintonia amb el que havia demanat el Col·legi de Metges i el Sindicat de Metges Cimeval. Quin opina vostè?
Jo crec que va haver un moment on es va decidir que obríem l'economia, obríem comerços, obríem turisme, i jo crec que retardar l'escola i l'obertura dels centres educatius tornàvem a posar, és a dir, tornàvem a perjudicar els nens, els joves i a les famílies, i crec que no tocava. Entenc que estem davant un inici de curs amb moltes incerteses, amb moltes pors, em consta, tant pels docents com famílies que no volen dur els seus boixos o no se senten còmodes ara. Però crec que s'havia de fer un esforç per obrir i ara haurem d'anar dia a dia. Però jo no hagués vist coherent haver obert, que és evident, si no tenim economia no vivim, però haver obert a l'economia, haver obert el negoci, tenir bars, poder anar a sopar, poder ajuntar-nos i les escoles estar tancades. Crec que com a societat no era el que necessitàvem.
Ara que parlàvem d'això, no, de les reticències d'alguns pares, sabem, i ho hem parlat aquí a la ràdio, que s'ha organitzat una recollida de signatures perquè es busquin alternatives a les condicions que hauran de fer front als boixos i boixes en aquesta tornada a les aules, no? Hi ha pares que qüestionen l'ús intensiu de la mascareta, la distància de seguretat permanent, etc. No? I demanen, doncs, que hi hagi de nou educació a distància o, si no, alternatives com ara classes en espais oberts. Què n'opina, consellera?
Jo crec que com et deia, s'han obert les escoles en una situació de contagis en alça i s'ha optat, no?, en aquest cas, tant del Ministeri d'Educació com la Conselleria d'Educació del Govern Balear, perquè la normativa sigui el màxim de restrictiva. I ara jo crec que les administracions educatives els hi toca estar molt atents a què passa la setmana que ve, que durem una setmana d'escola, o d'aquí dues setmanes, i reaccionar. I si realment es veu que les escoles estan sent espais segurs, entre cometa, però que no estan sent focus de contagi, llavors replantejar-nos mesures molt restrictives que hem fet ara i poder jugar a relaxar mesures, que és el que s'ha fet a les escoles d'estiu, per exemple. Les escoles d'estiu van començar amb unes mesures més restrictives i al cap de 15 a 20 dies...
Es van obrir la mà, no?
Es van relaxar, es va dir que si les mascaretes podien ser optatives o que en certs moments fins i tot es podia prescindir d'elles, el tema de les distàncies no va ser necessari mantenir-les. Llavors jo crec que aquí sí que l'obligació i el repte que tenim els representants polítics i els docents és estar molt atents a tot això i ser flexibles. I que aquestes mesures no es perpetuïn si no són necessàries perpetuar-les. I les famílies també han d'estar atents i també han de traslladar als docents què és el que els seus fills els hi expliquen, quins problemes estan trobant-se, o al revés, quines coses positives estan veient, i sobretot fer tots molta pinya, però sobretot ser flexibles i que anar modificant a mesura que les coses... És a dir, jo crec que hem previst, si va malament ho hem previst tot. Hem previst que tancarem, que farem quarantena, que farem aïllament. No? Si les coses van malament, ho tenim tot molt previst. Però també tenir previst que si les coses van bé, ser flexibles i relaxar i veure com evoluciona tot.
Algunes mares i pares ja han anunciat públicament inclús que no duren els seus fills majors de 6 anys tram d'educació obligatòria a l'escola, tot i ser conscients que s'exposen a expedients de serveis socials, no? Com veu aquesta actitud?
Jo crec que són opcions personals i familiars, i que el que dic, crec que al final el que hem de treballar com a societat i com a comunitat és que hi hagi molta comunicació, que les famílies parlin amb els equips docents, que parlin amb el consell si fa falta, i tampoc el que jo crec que ha sigut desencertat també potser per part d'algunes administracions o inclús d'alguns mitjans, ha sigut com fer aquells titulars de que potser els pares, si no, els hi trauran els nens benestar social.
No, això és mentida, perquè l'altre dia vam entrevistar un advocat aquí, li vam preguntar, la pàtria potestat ens va dir que no corre perill en cap cas.
Per això, és a dir, que jo crec que titular, en un moment on comencem el curs amb tanta incertesa, amb pors, amb nervis, on cada família sap la seva situació familiar, si hi ha persones de risc al voltant o no, el que cal fer és parlar molt, dialogar molt, solucionar els problemes individuals i familiars i no fer grans titulars ni grans amenaces, perquè això és on ens posen, on llavors és això, no? Les polaritats, on es polaritzen les posicions, i crec que ara no fa falta.
Sobre l'escola de música, no? S'ha obert l'oferta educativa per enguany, no? Les inscripcions es tanquen aquesta setmana, la seva directora m'ho ha dit que el dimarts ens atendrà. Entretant, com es podrà transportar el zel de les escoles, no?, aquests grups bombolla, a les extraescolars com a escola de música, on infants de diversos centres al final es barregen,
sí,
no?
Bé, amb l'escola de música també havíem treballat en preparar aquest curs, no?, després d'haver estat tancats, i també, bueno, nosaltres treballàvem en un escenari de no tants contagis, i en vista que estem en aquest escenari B de les escoles i que crec que és molt important la protecció, no?, perquè puguin funcionar, el que fem des de l'escola de música és fer grups, oferirem grups molt reduïts, oferirem classes amb pocs nens, de manera que si bojos que van a l'escola després vagin a l'escola de música, no hi hagi contacte estret, és a dir, siguin grups molt reduïts, es pugui mantenir, pues, inclús juntar nens, si a classe són companys d'aula, pues, que l'escola de música es pugui reproduir.
Clar.
I sobretot, pues, això, si abans teníem un grup de dansa, pues, igual aquell mateix grup es divideix en tres, i això farà que també tinguem certa oferta que igual no podrem donar justament de grups més nombrosos, de 3, 4 anys, que és com més difícil mantenir aquestes mesures, doncs igual prescindirem de fer aquesta oferta per tal d'assegurar també que al final l'escola de música no es converteixi en un problema per les escoles, no? Però seguirem ofertant i seguirem fent l'oferta arreglada i no arreglada de l'escola de música amb la majoria de les opcions que teníem.
No volem deixar el tema de l'escola de música. S'ha parlat molt del projecte de fusió Conservatori-Escola de Música. Això serà una realitat? Anem per aquí o no és el camí adequat?
A veure, nosaltres sempre hem lluitat perquè hi hagi un conservatori propi a Formentera i que aquest conservatori propi tingui l'autonomia, que doni resposta a les necessitats de la illa. Amb la conselleria va haver un moment que es parlava que si conservatori propi, que si conservatori per part de la conselleria. Nosaltres, com sempre hem defensat, que el conservatori existeix a totes les illes, ho paguem entre tots els ciutadans de les illes, i que per què Formentera havia de pagar doblement amb un conservatori municipal. I llavors ara, durant l'any passat, vam començar a xerrar amb la conselleria d'Educació, que ja havíem vingut parlant, però que havíem de trobar una manera imaginativa de tenir un conservatori a Formentera que donés respostes conservatori i que, evidentment, el nostre compromís és que, pues, com a consell, podem oferir espais amb aquest conservatori. Ara mateix l'escola de Sant Ferran tindrà un nou espai i tindrem espais disponibles. Es pensa en el Centre de les Arts, però si no arribem a fer el Centre de les Arts, tindrem unes aules de l'escola vella que es podran fer servir, no?, mentre es desenvolupa el nou projecte, inclús compartir professorat, inclús que el conservatori faci l'opció reglada i l'escola de música tiri cap a opcions no reglades. Però, clar, per tot això ha d'haver realment una inversió de la conselleria a Formentera i ha d'oferir instruments, ha d'oferir places, ha d'haver professorat. Clar, mentre això no sigui així, es aconsegueix seguir apostant per l'escola de música i reclamant, evidentment, que la conselleria inverteixi en estudis de música arreglats a Formentera.
Estem xerrant amb la consellera insular de Cultura, na Susana Labrador, i anem acabant, consellera, sobre el tema de cases monges, no?, el Verge Miraculosa. Ja sabem que no és cosa seva, que és competència d'una altra conselleria, però bé, com a responsable de la conselleria d'Educació, entén el malestar de la direcció del centre i d'algunes mares i pares d'aquest col·legi?
Bé, amb aquest tema jo crec que hi ha un tema de llicència d'obres que s'ha barrejat en certs moments amb com que es posava pals a les rodes a una iniciativa, que recordem que és una escola privada i religiosa, i jo crec que això no és just. Bàsicament perquè jo, des de que sóc consellera, he patit una altra llicència d'obres, que va ser la llicència d'obres de l'escola de Sant Ferran. Primer, per una sentència dels nuclis històrics, on es va afectar l'escola de Sant Ferran, però també va estar afectada l'escola de les monges. I ara, quan es parla que l'escola de les monges, des del, no sé si és el 2014, va demanar la llicència d'obres i ha trigat tants anys, és que va haver una aturada pel tema dels nuclis, dels conjunts històrics, i això li va afectar l'escola de Sant Ferran i li va afectar a l'escola de les monges. I després, quan ja es va poder donar llicències, doncs, pues, evidentment, hi ha la tramitació, s'ha de presentar tota la documentació correctament. I també vull recordar que el que dic, que quan barreges un tema de llicències d'obres amb educació, a vegades pues, el discurs no és del tot exacte. L'Escola Sant Ferran es va aturar. Les obres de l'Escola Sant Ferran, que estem parlant d'una escola pública, que, una escola que avui obre Sant Ferran amb 300 i pico alumnes, o quasi 400, es va aturar l'any passat per les mateixes raons, perquè tenim una ordenança, es van aturar les obres i es van reiniciar al setembre. És el que passarà aquest any amb l'Escola de les Monges. Així que, bé, jo entenc la necessitat dels pares, entenc que els pares que han optat perquè els seus fills estiguin escolaritzats a Verge Miraculosa, al Bisbat, que vol construir aquesta nova escola, entenc que, evidentment, ells volen tenir l'escola nova, tenen pressa, tenen problemes d'espais, i entenc que ells bueno, es pitxin, evidentment, a l'administració, però el que vull dir és que darrere de la decisió del Consell d'aturar les obres o darrere donar la llicència d'obres, en cap moment hi ha hagut una idea de retrasar la construcció d'una escola. Mai, mai. Això ho vull deixar clar.
Consellera, ja per acabar, vostè ha sent mestra. Com s'imagina tornar a l'ofici amb la cara mig tapada, no? Vull dir, comunicant-se amb els infants d'aquella manera.
Bé, somrient darrere la mascareta, que crec que és el que ens toca. I el que, mira, a mi em sorprèn els nens, no? Sobretot al principi, quan ens van dir que la mascara era obligatòria, vam dir, com s'espantaran? S'espantaran quan ens vegin amb mascareta. I ells, al final, és el més natural. Bueno, crec que els mestres tenim altres eines, els ulls, la veu, moure el cos, aquell llenguatge no verbal, i somriem encara que tinguem la màscara, el somriure tapat. És difícil, molt difícil. Entenc que vivim moments molt complicats i tots hem de sumar per poder seguir fent de les escoles el lloc que els nostres joves infants esperen.
Susana Labrador, consellera insular d'Educació i Cultura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.